El cas Koldo acorrala l'exministre José Luis Ábalos i torna a tensionar el PSOE. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'anomenat cas Koldo preocupa una altra vegada el govern espanyol i, per contra, també el Partit Socialista, després de mesos de relativa calma. Això Joan Bota arran d'un informe de la Guàrdia Civil que deixa José Luis Ábalos a un pas de ser imputat.
La investigació assenyala que els beneficis directes d'Ábalos en la trama serien concrets. Per exemple, hauria pagat aquesta trama més de 80.000 euros en concepte del lloguer d'un pis de la seva parella.
Són 233 pàgines d'indicis que fan tremolar la Moncloa a Madrid. Dani Sainz de Aja.
Bon dia. I avui han sortit en bloc a respondre. Pedro Sánchez ha posat al capdavant i ha volgut demostrar que no pateixen per les informacions que afecten a l'exministre. Mostra disposició a col·laborar amb la justícia i tolerància zero amb la corrupció, vinga d'on vinga.
A diferència de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga la pague.
De la política catalana, mentrestant, Catalunya Ràdio us ha avançat avui que Marta Rovira va ser qui va alertar el seu partit, Esquerra Republicana, de suposades maniobres d'Oriol Junqueras per mantenir càrrecs de la formació al govern de Salvador Illa.
Sobre aquest afer, fa pocs minuts, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha estat taxatiu.
No hi ha cap altre criteri que aquest, ni s'ha tingut cap negociació amb ningú. Només responen a una voluntat d'anar seleccionant els millors professionals.
Mentrestant, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, no tanca la porta a una reunió entre el president Salvador Illa i Carles Puigdemont.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Paneque condiciona la trobada al paper de Puigdemont dins de Junts, cosa que ha indignat l'expresident.
Ell està en política activa per decisió pròpia. S'havia de reunir el president Illa amb els expresidents que no estaven en política activa. Són papers diferents. La qüestió és que, en tot cas, la definició del paper del senyor Puigdemont i de l'estructura de Junts no recau al govern, i quan
Hi hagi
l'estructura, doncs ja ho assumirem i ja en parlarem.
Puigdemont, com dèiem, ha criticat a Twitter que el PSC l'hagi exclòs de les trobades d'Illa amb la resta d'expresidents de la Generalitat.
Coincidint avui amb la vaga d'estudiants convocada per aquest divendres, el Departament d'Universitats anuncia que a finals de mes publicaran un model únic dels exàmens de la nova selectivitat.
Seran proves úniques on les faltes d'ortografia en llengües podran descomptar fins a 2 punts. Els estudiants han sortit avui als carrers en protesta pel nou model d'avaluació.
Barcelona, Mar Riera.
Els estudiants estan indignats, reclamen que no jugui amb el seu futur i demanen tenir els nous models d'examen. Universitats assegura que ho publicarà a finals de mes i ara avalua si resten entre 1 i 2 punts per faltes d'ortografia. Pilar Gómez és la coordinadora de l'ESPAU.
Seria a favor de l'alumne, perquè passaríem de no haver limitació a, miri, vostè, com a màxim, li descomptarem X punts.
Tot això el dia en què s'ha fet públic el Premi Nobel de la Pau 2024.
The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo.
Ja ho sentiu, la guardonada ha estat l'organització japonesa Nihon Hidankyo, formada per supervivents de les bombes atòmiques que van caure a Hiroshima i Nagasaki.
Un missatge contra l'ús d'armament nuclear en un context de guerres obertes al Pròxim Orient i a Ucraïna, on hi ha implicats països que tenen la bomba atòmica.
I dilluns que ve arrenca la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, en què el Departament de Salut vol que les farmàcies tinguin un paper preponderant. Barcelona, Mònica Mas.
Amb taxes vacunals que no arriben al 60%, Salut vol incrementar-les fins al 75% amb persones més grans de 60 anys, embarassades i nadons de fins a 5 anys. Quan vagin a la farmàcia, se'ls intentarà convèncer perquè es vacunin i, si és possible, sortiran amb cita i hora per punxar-se.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça debuta al Palau Blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet.
Davant l'Alba de Berlín i buscaran la primera victòria a Europa aquesta temporada. Aquest partit el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Ronald Araujo, més a prop de tornar amb el Barça, està fort, diu el jugador, i a punt per jugar aviat amb l'equip després de 4 mesos de baixa per lesió.
Moment de saber com tenim la circulació i també la mobilitat avui, perquè estem especialment pendents de com està afectant els trens que no funcioni l'alta velocitat entre Barcelona i Girona. Quina és la situació a l'estació de Sants, a Barcelona, Joan Garcia?
Doncs amb més gent als taulells d'informació, però ara mateix cap aglomeració. L'alternativa per anar i venir de Girona són els trens regionals, els de l'R11. A un quart de tres en passarà un cap a Figueres. No s'ha de fer cap canvi de bitllet. De moment s'han suprimit dos trens, un AVE i un AVANT, i estan aturats a Girona el que ve de Marsella direcció Madrid i un altre AVANT. Els passatgers que anaven a Barcelona des de Girona ja han agafat l'R11. A quarts de 12, el maquinista d'un Euromet que venia de Figueres cap a Alacant ha notat un cop entre Riells i Llinars. Quan s'ha anat a inspeccionar la via, s'han trobat les restes del cos d'una persona a les vies.
Doncs aquesta és la problemàtica que tenim en la... en la xarxa viària, en aquest cas de la via, en l'AVE, entre Girona i Barcelona, que està tenint aquesta afectació que ens explicava el Joan Garcia. I a les carreteres, quina situació tenim, Mariluz Garcia?
Bon dia, doncs destaquem les cues a la P7 del Perelló a l'Ametlla de Mar en sentit nord a causa d'un accident, l'autovia A2 del Prat de Llobregat a Sant Feliu en direcció Lleida, on hi ha un camió avariat, la Pota Nord revivint de Badalona fins al Nus de Trinitat perquè hi ha un vehicle avariat al mateix Nus, els carrils de sortida per l'autopista C33 i també les rondes de Barcelona, diversos trams en tots dos sentits.
Ens falta repassar el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs mireu, variabilitat aquesta tarda mitja ennuvolada cap a la costa prelitoral, sobretot des del Baix Empordà, passant per l'àrea de Barcelona, fins al Camp de Tarragona. Alguna gotellada, algun xàfec, fa poca estona, cau quatre gotes a just mullar el terra just a la ciutat de Barcelona. I també alguns núvols al Pirineu i Prepirineu, potser hi haurà més clarianes a Ponent. La temperatura una mica més baixa, amb prou feines arriben als 24 i mig al Dover, 24 al Vendrell en aquests moments, 23 i mig Santa Coloma de Farners, o a Tarragona 23, és a dir, són curtes, no són molt altes. Demà la temperatura es manté de matinada o puja lleugerament, matí migdia ennuvolat, molts indrets o mig ennuvolat, clarianes cap al nord i una mica de pluja al sud de Lleida, Tarragona i l'Ebre, potser fins l'àrea de Barcelona, Baix Llobregat i Garraf. Poca pluja, poca quantitat, però anirà fent xàfecs irregulars. I a la tarda podria quedar algun xàfec entre el Maresme i la Selva, sud de la Costa Brava, alguna gota cap a l'Ebre i cap al final de tarda i vespre podria tornar a ploure cap a la zona de Lleida. La temperatura de dia, com avui, o encara baixa una mica més. I diumenge farà ja més sol amb núvols a la tarda a la Costa Brava.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. L'anomenat cas Coldo i les suposades implicacions de l'exministre José Luis Ábalos sacsegen el govern espanyol, que avui ha sortit en bloc a tallar qualsevol vincle. Segons la Guàrdia Civil, l'exministre hauria rebut contraprestacions a canvi de facilitar els negocis de la trama amb l'administració. Una informació que deixa José Luis Ábalos a un pas de la imputació. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Hola, bon dia, Òscar.
Qui s'ha posat al capdavant de les explicacions del govern espanyol ha estat Pedro Sánchez mateix, que ha mostrat la total disposició del seu executiu a col·laborar amb la justícia.
Sí, a la Moncloa s'esforcen a demostrar tranquil·litat. És la consigna de portes endins, però també de portes en fora, amb diversos ministres seguint el missatge que ha donat Sánchez des de Roma, on s'ha trobat amb el papa Francesc. El president espanyol assegura que han actuat amb contundència des del primer moment, apartant Ábalos, i que ho continuaran fent.
Que no va haver impunitat i que, a diferència de lo que ha ocurrido en èpoques passades, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague.
I encara que reconeix que Ábalos el va informar de la visita de Delfi Rodríguez, amb la qual, segons la investigació, l'empresari Víctor de Aldama volia fer negocis, el president espanyol diu que no la van deixar aterrar per les sancions contra la vicepresidenta veneçolana i demana que la justícia ho investigue. Però Feijó l'acusa de tapar la corrupció que, segons ell, avança dins el PSOE.
Este país merece una oportunidad a la ejemplaridad que le falta al señor Sánchez y a su gobierno. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupció.
I des del PP demanen a Sánchez que dimitisca o que convoque eleccions.
José Luis Ábalos, doncs, a un pas que la imputació arran de l'informe de la Guàrdia Civil que ha enviat al jutjat que investiga aquesta trama Koldo. Dani, què hi diu exactament aquest informe sobre l'exministre Ábalos?
Doncs en l'informe de més 200 pàgines al que ha tingut accés Catalunya Ràdio, la unitat central operativa situa tant Ábalos com el seu ajudant Koldo García com a elements clau perquè el líder de la trama, Víctor d'Aldama, tingués les portes obertes per fer negocis amb el Ministeri de Transports i altres administracions durant els mesos de la pandèmia. Dels missatges intervinguts es desprèn que Koldo consultava amb l'exministre per tancar reunions de l'empresari i que, mentrestant, la trama li pagava 10.000 euros a Koldo i compensava Ábalos amb la compra d'un xalet a Cádiz i el pagament d'un apartament de luxe a Madrid per a la seva parella per valor de 80.000 euros.
Més coses. Us ho estem avançant a Catalunya Ràdio des de primera hora d'aquest matí. Marta Rovira va ser la persona que va alertar sobre les gestions d'Oriol Junqueras per salvar càrrecs de la seva confiança al nou govern socialista de Salvador Illa. Des del Palau de la Generalitat acaben de dir que no hi ha hagut cap negociació. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
El que hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio és que la secretària general d'Esquerra va denunciar en els òrgans de direcció suposats moviments i trucades d'Oriol Junqueras per falcar els seus fidels el nou executiu del PSC.
Sí, diverses persones que eren a l'últim Consell Nacional d'Esquerra el 21 de setembre expliquen que Marta Rovira va esclatar a porta tancada. Va advertir que havia detectat maniobres de Junqueras de sotamà en contra del que havia decidit la direcció dels republicans. Gestions de l'expresident amb el PSC per mirar de salvar gent d'Esquerra i trucades a determinades persones afins per demanar-los paciència fins al 30 de novembre, el dia que ell espera tornar a dirigir el partit i, per tant, amb més marge per conservar-los al lloc. Ara com ara, aquesta denúncia de la màxima autoritat del partit no ha anat més enllà. La direcció confirma que la mateixa Rovira va frenar l'exconseller Xavier Vendrell, tal com ell mateix va explicar dimarts al matí de Catalunya Ràdio.
Jo li he demanat a la direcció d'Esquerra que li obri un expedient a Oriol Junqueras per aquest acte d'indisciplina. I la direcció d'Esquerra em diu, en aquests moments, si obrim un expedient a Oriol Junqueras, el que fem és incendiar el Congrés.
L'entorn de Junqueras nega en rodó qualsevol negociació amb els socialistes i aquest migdia fa una estona, per primera vegada després d'uns quants dies, el govern del PSC ha sortit a dir el mateix, Albert Dalmau, conseller de la presidència.
No hi ha cap altre criteri que aquest, ni s'ha tingut cap negociació amb ningú. Només responen a una voluntat d'anar seleccionant els millors professionals que han d'incorporar-se al servei públic del país. I, per tant, per què un es va fer la primera setmana i l'altra la segona setmana? Doncs en funció de com han avançat els nostres canvis i els nostres canvis organitzatius. Res més.
Ara mateix, segons el càlcul que fan els socialistes, encara hi ha una cinquantena de dirigents d'Esquerra que continuen al govern d'Illa. I d'aquests, Albert, n'hi ha tres que han demanat formalment a Marta Rovira quedar-se una temporada més al govern.
Sí, us ho hem avançat aquest matí. Aleguen aquests tres casos que no poden plegar d'avui per demà perquè estan fent projectes que necessiten deixar enllestits. Esquerra no vol dir qui són. Dilluns, la direcció del partit va analitzar cas per cas. Rovira els ha donat marge perquè facin un relleu tranquil, però va deixar clar que més aviat que tard han d'anar plegant. Segons diverses fonts presents a la reunió de l'executiva d'Esquerra, va cridar l'atenció que en aquest punt, almenys dos membres de la direcció, Eduard Suárez i Norma Pujol, persones de la confiança de Junqueras i que segueixen treballant pel govern del PSC, no van obrir boca quan es va discutir aquest apartat.
I encara en política catalana, la reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont només es produirà si l'expresident acaba agafant formalment les regnes de Junts per Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha obert la porta a la trobada, però en qualitat de cap de files del principal partit de l'oposició i no pas com a expresident de la Generalitat, Raül Flores.
Des que és de la Generalitat, Illa s'ha reunit amb els expresidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. I veus destacades de Junts, com la del president del Parlament, Josep Rull, han exigit a Illa que faci el mateix amb Carles Puigdemont. La portaveu de l'executiu, la consellera Sílvia Paneque, descarta, però, rebre'l com a expresident, amb l'argument que continua encara en política activa. Si cobra la porta, trobar-s'hi si Junts acaba escollint Puigdemont com a president del partit.
Ell està en política activa per decisió pròpia, s'havia de reunir el president Illa amb els expresidents que no estaven en política activa. Són papers diferents. La qüestió és que, en tot cas, la definició del paper del senyor Puigdemont i de l'estructura de Junts no recau al govern i quan
hi hagi
l'estructura doncs ja ho assumirem i ja en parlarem.
Puigdemont ha respost Paneque en un missatge a la xarxa X. Insisteix que la reunió amb Illa només es pot produir en la seva condició de 130è president de la Generalitat i no pas com a líder d'una formació política. I assegura que no és admissible excloure'l de les reunions amb els seus antecessors.
Òmnium Cultural porta a les Nacions Unides el boicot del poder judicial a la llei d'amnistia. El primer informe de la Sindicatura per l'Amnistia conclou que la cúpula judicial espanyola impedeix l'aplicació ràpida de la norma a partir de maniobres dilatòries, Montse Garcia.
El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha explicat avui que jutges d'alt rang, com els del Suprem, frenen l'aplicació de la llei amb recursos d'inconstitucionalitat o recorrent a Europa. Això provoca que instàncies inferiors esperin una doctrina unificada per actuar.
No permetrem que una part del poder judicial utilitzi la seva influència per imposar interessos ideològics i per torpedinar l'estat de dret. I per aquest motiu traslladarem aquesta denúncia a instàncies internacionals, començant avui mateix per Nacions Unides.
Per això han decidit acudir a l'ONU aprofitant l'examen periòdic universal de l'organització.
Doncs just el dia en què Òmnium anuncia aquest pas i que ahir al Parlament de Catalunya s'aprovés també una moció al debat de política general en favor de l'aplicació de l'amnistia per part dels jutges, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, avisa que els jutges no poden rebre pressions, sigui quin sigui el tema que tractin i siguin quins siguin els seus dictàmens, en al·lusió implícita a aquests procediments contra independentistes. Ho ha dit en l'obertura de l'any judicial a Catalunya, que s'ha fet aquest migdia amb tota la cúpula policial i judicial i també amb el president de la Generalitat molts anys després. Palau de Justícia, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El Consell General del Poder Judicial no pot romandre passiu davant les desqualificacions i insults personalitzats en determinats jutges i magistrats des de qualsevol àmbit, sobretot des dels poders de l'Estat, pel simple fet de no compartir el sentit de les seves resolucions. Això és el que ha dit Barrientos en el seu discurs d'obertura d'aquest any judicial amb aquest avís.
Quiero ser muy claro en este mensaje. Que pierdan toda esperanza quienes utilizan la difamación o la insidia con la
amb la pretensió, deia el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de que la decisió judicial vagi amb els seus interessos, en clara referència a les darreres decisions que s'han pres per no concedir l'amnistia a determinades persones. El fiscal en cap de Catalunya, el fiscal superior de Catalunya, també ha criticat doncs, la manca de recursos que hi ha a la judicatura catalana i ha estat molt crític i ha demanat 800 jutges més.
La setmana que ve hi haurà una reunió entre el govern i la Sareb per mobilitzar els habitatges i els solars que l'anomenat Banc Dolent té a Catalunya. Ho ha avançat també en l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio Sílvia Paneque. L'executiu, diu la consellera, treballa en tota mena de fórmules per aconseguir el màxim d'habitatge públic i arribar als 50.000 pisos anunciats, Jordi Canal.
Sí, una possible cessió d'actius de la Sareb al Plaça afegiria a la reserva de sòl públic per edificar-hi o altres mesures que permetrien fer realitat aquesta fita que Paneque ha defensat com assolible.
Dels solars, per tant, d'allò que està en disposició de poder-hi construir, d'aquí és on volem treure la majoria d'aquests 50.000, a part de rehabilitació, que també no n'hem parlat gaire probablement en el debat d'orientació política general, però veuran que en l'acord de dimarts també hi ha rehabilitació, mobilització de pisos buits, és a dir, no tots els 50.000 són obra nova.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat a TV3 que contemplen totes les possibilitats pels actius de la Sareb, inclòs una sessió gratuïta, tot i que recorda que la prioritat és vendre'ls per recuperar diners del rescat bancari.
De fet, la ciutat de Tarragona serà el primer municipi que cedirà sòl municipal per construir-hi pisos de protecció oficial. L'alcalde, Rubén Viñuales, s'ha reunit avui amb el president Salvador Illa i li ha comunicat la cessió d'una parcel·la a l'Incasòl per tal que s'hi construeixin 192 habitatges de lloguer social. Centenars d'estudiants d'ESO, batxillerat i FP s'han concentrat aquest migdia a tot Catalunya per reclamar que es publiquin els nous models d'examen de selectivitat. Des del govern s'ha enviat un missatge de calma i es comprometen a publicar-los a final d'aquest mes. Les PAU seran aquest any exàmens únics i les faltes d'ortografia en llengües podrien restar fins a 2 punts. La protesta de Barcelona ha estat la més nombrosa, seguint-la una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb la Mar Riera, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Mar, bon dia.
Bon dia. Amb el nostre futur no juga o volem estudiar amb dignitat són alguns dels lemes dels estudiants que s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona. Principalment són alumnes de segon de batxillerat que han anat de plaça Sant Jaume fins a l'estació de França. Estan indignats i demanen tenir els nous models d'examen. Sentim la Xènia, estudiant de Vilafranca.
És que és l'examen més important de les nostres vides, realment. És el que defineix el nostre futur, perquè no sabem com és, els professors tampoc ho saben i no ens poden preparar. I estem perdent temps, que ara estem a l'octubre, que fa un mes que vam començar.
Des del sindicat d'estudiants que han convocat la jornada de vaga ja avisen que si dilluns no es publiquen els nous models, seguiran amb més protestes.
Abans d'aquesta protesta, des del Departament de Recerca i Universitats s'han donat detalls d'aquests exàmens.
Si Universitats envia un missatge de calma, assegura que abans de final de mes publicaran només un model d'examen de cada una de les 35 matèries. La coordinadora de l'ESPAU, Pilar Gómez, ha explicat que estan valorant restar entre 1 i 2 punts per les faltes d'ortografia.
En els exàmens també caldrà valorar coses del tipus com la presentació, la cohesió de les respostes, la coherència, la correcció lèxica. És evident que no podem estar contestant un examen de biologia, de química o de llatí com si estéssim fent un tuit.
D'altres novetats serà que desapareixen els exàmens amb dues opcions i que les proves només podran tenir un 30% de preguntes tipus test.
Passant 5 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
A Obramat t'oferim les millors solucions en materials de construcció de les millors marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Solar.
Vinga, instal·lem aquestes plaques.
Estalviarem fins a un 70% a la factura.
Arnès!
Cordes!
Placa!
Crema solar!
Com?
Ens hem de cuidar.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Catalunya migdia. Un quart i mig. L'exèrcit d'Israel ha atacat instal·lacions de la Força de Pau de l'ONU al Líban per segon dia consecutiu, malgrat les condemnes internacionals. Espanya, que hi té 650 cascos blaus desplegats, planteja la suspensió de la venda d'armes a Israel per la invasió del Líban, Vicent Mifsud.
Exactament igual que ahir. Un tanc israelià ha disparat contra una torre de vigilància i ha ferit dos cascos blaus, en aquest cas de Sri Lanka, ahir foren d'Indonèsia. El secretari general de l'ONU ha denunciat que aquestes accions són una violació del dret internacional.
Òbviament, condemno que es dispari contra les instal·lacions de les Nacions Unides i es fereixin dos cascos blaus, cosa que viola el dret internacional humanitari. Les forces de pau han de ser protegides per totes les parts en el conflicte.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha sumat a la condena i demana a més que s'actuï contra Israel.
Este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu.
Però a banda d'aquest enfrontament amb les forces de les Nacions Unides, Vicent, Israel ha continuat amb els seus bombardejos.
Sí, tant al Líban com a Gaza. Un atac aeri israelià sobre el centre de Beirut ha matat almenys 22 persones i n'ha ferit més de 100. L'objectiu era un dirigent de Hezbollah que ha pogut fugir segons la milícia xiita. En paral·lel, al nord de Gaza, l'exèrcit israelià ha intensificat l'ofensiva i ha mort almenys 10 persones al camp de refugiats de Jabalia. Israel ha ordenat a tots els civils que evacuïn aquesta zona abans d'una setmana.
I a Ucraïna, mentrestant, 4 persones han mort i 9 més han quedat ferides a la regió d'Odessa en un nou atac rus amb míssils balístics contra Ucraïna. És el segon atac letal rus en 2 dies contra aquesta regió del sud del país, ja que abans d'ahir un bombardeig rus va matar 8 persones i va provocar danys en un vaixell civil que era al port de la ciutat, Quim Olivares.
Sí, el Ministeri de Defensa rus no parla d'aquestes morts, però sí que reivindica la conquesta de 2 pobles més de l'est d'Ucraïna. Es dona el cas que la setmana setmana passada ja havia reclamat l'alliberament, diu Moscou, d'un dels dos pobles que avui han tornat a donar per capturats. Això enmig de la gira europea del president ucraïnès, que aquesta tarda reunirà a Berlín amb el canceller alemany, i aquest matí ho ha fet amb el papa al Vaticà. Zelensky ha demanat al pontífex que intercedeixi en l'alliberament d'ucraïnesos capturats per Rússia. Precisament, la Fiscalia de Kiev ha obert una investigació per crims de guerra associats als d'assassinat després de la mort en una presó russa d'una periodista ucraïnesa detinguda l'any passat en els territoris ucraïnesos ocupats.
Doncs han estat precisament guerres com aquestes que explicàvem a Ucraïna o a Israel, a Gaza i al Líban, les que han inspirat el Premi Nobel de la Pau d'aquest any 2024.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo.
Ara ho sentíem, Nihon Hidankyo, una associació japonesa fundada per supervivents de la bomba atòmica llançada pels Estats Units sobre Hiroshima i Nagasaki, que va determinar el final de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta tria, el Comitè Noruec envia una alerta global als actors dels conflictes bèl·lics actuals i una de particular a Rússia per brandar l'amenaça nuclear, i una altra també als Estats Units i a la Unió Europea per engegar una cursa armamentística. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Els Kibakusha, els supervivents de les bombes atòmiques de Hiroshima i Nagasaki, porten 70 anys clamant per la desnuclearització i a ells, personalment, se'ls acaba el temps. Per més joves que fossin, encara que fossin criatures, en el moment dels únics bombardejos en què s'ha utilitzat l'arma nuclear. I ara aquest Premi Nobel de la Pau té més sentit que mai en reconèixer la seva tasca per, com diu el Comitè Noruec del Nobel, per convèncer el món de que les armes nuclears no s'han d'utilitzar mai més. L'agència France Press ha pogut recollir a Tòquio el testimoni de Toshiyuki Mimaki, corresponsable del grup Nihon Hidankyo. Amb llàgrimes als ulls, deia Toshiyuki Mimaki, les armes nuclears no permeten garantir un món sense conflictes. I ha assegurat que no havia imaginat mai poder rebre aquest premi. I ha anat més enllà. Es diu que gràcies a les armes nuclears, afegit, es mantindria la pau al món. Però les armes nuclears poden ser utilitzades per terroristes. I si Rússia les utilitza contra Ucraïna o Israel a Gaza, s'ha preguntat, Putin ha canviat recentment el protocol de recurs a l'arma nuclear per poder-la utilitzar en cas d'atac aeri massiu contra Rússia. Només és doctrina, però els Kibakusha saben, només ells ho saben, com una gran guerra es pot arribar a acabar amb armes nuclears.
Doncs l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, troba molt encertada la tria de l'entitat nipona per aquest Nobel de la Pau. N'hem parlat a Catalunya Informació amb el seu director, Christian Herbolzheimer.
Herbolzheimer creu que valorar el testimoni dels supervivents de l'únic atac atòmic contra civils a la història de la humanitat és el millor recordatori per a les potències nuclears actuals. En aquest sentit, parla d'un gran risc que hi ha en aquests moments per la situació bèl·lica que podria portar a una tercera guerra mundial.
No és que ningú vulgui una tercera guerra mundial, però la situació de fragilitat, de tensió i de proliferació d'armes i pressupostos militars ens pot arrossegar a tots, encara que ningú vulgui, amb una tercera guerra mundial. Això és un risc.
D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Torre en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell? Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
24 estrelles de la música en un gran espectacle en directe. 4 equips de 4 generacions per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Cada divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT. Zenit.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut, dos quarts. El Departament de Salut engega la campanya de vacunació contra la Covid i contra la grip per persones més grans de 60 anys, embarassades, menors de 5 anys o personal sanitari, amb l'objectiu, aquest any, d'augmentar la taxa de vacunació fins al 75%. Per fer-ho possible, impliquen per primera vegada les farmàcies. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. L'any passat la taxa de vacunació aconseguida per la població més gran de 60 anys no va arribar al 50% i pels infants de 6 mesos fins a 5 anys va ser del 28% de cobertura vacunal contra la grip. És per això que el departament redobla aquest any els esforços per terra, mar i aire i, d'una banda, demana l'ajuda dels farmacèutics perquè sensibilitzin, sobretot els majors de 60 anys, de la importància d'estar protegit contra la grip i la Covid i, si és possible, surtin de la farmàcia amb dia i hora per vacunar-se. Ens ho explica Jordi Casas, que és el president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
Un cop al mes aniran a la farmàcia a buscar la medicació i creiem que és un moment doncs, idoni aprofitar doncs, aquesta capilaritat de la xarxa de farmàcies per incidir en aquell moment. A més, una població en la qual, com ja vam fer durant la pandèmia, doncs, ajudar a combatre aquesta bretxa digital. I l'objectiu és que sortin doncs, de la farmàcia convençuts i a ser possible ja amb la cita.
També s'ha posat en marxa un pla pilot al Barcelonès Nord i al Baix Maresme, on proactivament s'estan enviant SMS donant cita per vacunar-se contra la Covid i la grip en els 6 punts de vacunació poblacional habilitats per aquesta campanya.
I Catalunya ha tornat a registrar aurores boreals per segona vegada aquest any. El fenomen, que ha tenyit el cel de colors vermells, rosats o verdosos, s'ha pogut observar a ull nu en diferents punts del país, sobretot en zones allunyades de la contaminació lumínica, Maria Guixà.
Sí, especialment en zones com el Montsec, les muntanyes de Prades, la Catalunya Central, Terres de l'Ebre o el Pirineu. Aquests han estat els punts del país on s'ha pogut veure millor aquest fenomen que habitualment es produeix a les regions properes als pols magnètics de la Terra i sobretot a les regions pròximes al cercle polar àrtic. A Catalunya, per tant, és un fenomen molt excepcional. De fet, ha passat ja dues vegades en mig any, però és també un fenomen efímer, perquè segurament aquesta nit que ve la probabilitat que torni a veure's és baixíssima o pràcticament nul·la. Ho explica Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Les previsions indiquen que l'índex de realitat de partícules decaurà en les properes hores i que aquesta nit ja serà, doncs, encara tot i ser alt, no serà prou alt per poder gaudir del fenomen des de latituds com la nostra. Per tant, ja segurament se concentrarà més en posicions del nord d'Europa o similar.
Les aurores boreals, que són conseqüència d'una tempesta geomagnètica, també s'han pogut veure a altres punts de l'estat espanyol, així com també en ciutats d'Itàlia, Àustria o Alemanya.
Reus, al Baix Camp, tindrà més autobusos directes fins a Barcelona per pal·liar els efectes del tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres al túnel de Roda de Barà del corredor mediterrani. Sense data de posada en servei, hi haurà entre 5 i 6 trajectes i els bitllets bonificats tindran un cost de 4 euros. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
La mesura anunciada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, arriba l'endemà de la reunió entre el govern i la plataforma Dignitat a les Vies, que va reclamar solucions per carretera als usuaris que es desplacen des de Reus. La seva portaveu, Ana Gómez, està satisfeta, però diu que encara queda molt per fer.
Avui sentir que els busos de Reus seran una realitat, doncs no podem dir més que gràcies, que hem de seguir treballant perquè segueixen ben moltes mancances, però per moltes persones això serà una mica d'alivio per la situació que estan vivint.
Paneque ha afirmat també que d'aquí a 5 mesos, quan està previst que s'acabin les obres, els usuaris han de veure una millora evident en el servei.
Passen 3 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Els dies 12 i 13 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Ada Parellada.
Recorda-te'n, el 12 i 13 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
www.breda.cat.
Atenció, oient!
Per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera, les millors ofertes volen!
Ocasión Plus, 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Do you need assistance?
Això és Robot Salvaje. Jo us en vam parlar fa un parell de dies, però avui és el dia de l'estrena. És una de les novetats destacades de la cartellera, juntament amb La Infiltrada, d'Arantxa Echevarría, i alguns títols que venen directament del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Enviat especial a Sitges, precisament, Marc Garriga.
El Robot Salvaje la vam descobrir a Sant Sebastià, però també l'hem pogut veure aquí, i tothom coincideix que és realment sensacional. Ja hi ha veus que parlen que es pot colar entre les nominades a l'Òscar a millor pel·lícula, no només d'animació, sinó en la categoria general. Dos èxits més de Sitges s'estrenen avui, pel·lícules que han esgotat entrades aquí i que ara estaran a l'abast de tothom. La Sustància, el body horror de Coralie Farja per denunciar la pressió estètica en què vivim, i amb una Demi Moore esplèndida, i Strange Darling, un thriller deconstruït narrativament molt atractiu amb una parella d'actors protagonistes que seria sorprenent que no estiguessin en el palmarès demà. La Infiltrada explica amb una tensió molt ben mesurada com una policia jove i inexperta es va infiltrar en l'entorn de la banda terrorista ETA en els anys del seu apogeu. Està inspirada en una història real i compta amb els sempre solvents Carolina Juste i Luis Tosar. I completen les novetats The Apprentice, la història de Trump, un biopic sobre l'inici fulgurant de l'imperi de l'expresident nord-americà, Los Radley, una comèdia negra vampírica, i El lugar de la otra, la nova pel·lícula de Maite Alberdi, la directora xilena nominada dos cops a l'Oscar.
El centre KBR de Barcelona rep a partir d'avui un mite de la fotografia del segle XX, Henri Cartier-Bresson. L'exposició titulada Watch, Watch, Watch repassa tota la seva trajectòria amb prop de 250 còpies originals. La mostra va més enllà de la seva fama com a mestre de l'Institut de l'Instant Decisiu i reivindica el compromís social i polític del fotògraf francès. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio el comissari Ulrich Poelman.
El que no vull és reduir-lo a aquesta fórmula, perquè no explica realment l'actitud del seu treball. Vull visibilitzar-lo també com una figura política, una persona que està interessada a mostrar els esdeveniments polítics i socials des de diversos punts de vista.
L'exposició repassa l'extensa trajectòria de Cartier-Bresson des dels seus inicis surrealistes dels anys 30 fins a l'estil més intimista dels anys 70, passant també pels seus famosos fotoreportatges de la Guerra Civil Espanyola, el final del nazisme i la mort de Gandhi, entre d'altres. L'escriptor búlgar Georgi Gospodinov adverteix del perill de la pèrdua de la memòria històrica i l'ús interessat que fan els polítics de la nostàlgia del passat. El prestigiós escriptor, un dels més importants de la literatura actual, és a Barcelona per participar a la Bienal del Pensament. Barcelona, Montse Camps.
Gospodinov va guanyar el Premi Booker Internacional l'any passat per El refugi del temps, on feia una mirada política sobre el passat i la nostàlgia com a refugi de possibles desastres. L'escriptor, en aquest sentit, ha llançat aquest advertiment sobre l'ús de la nostàlgia.
It's a normal human.
És absolutament normal i humana, però quan una persona, un polític, s'inventa un passat col·lectiu, el passat deixa de ser aquest lloc tranquil i segur, sinó que passa a ser propaganda.
Amb Ucraïna en guerra i una Europa on guanya en pes l'extrema dreta, Gospodinov reclama no perdre la memòria històrica.
In Europe, we are now facing this
Europa ara hi ha una gran llacuna de memòria, perquè la gent que va participar a la Segona Guerra Mundial són tots morts. A més, el perill és que a Europa hem donat per fet que totes aquestes coses no tornarien a passar mai. No tornaria a haver-hi nazis ni extrema dreta. Vam pensar que només per haver superat aquella etapa doncs ja estàvem en un lloc segur, i en realitat la memòria és com un múscul i per tant s'ha d'entrar.
El Catalunya Nit de Manel Elías entrevistarà aquesta nit a l'escriptor búlgar.
Sarda, ¿dónde está? No mires atrás, despierta.
El cantaor flamenc Israel Fernández inaugura aquesta nit el cicle De Cajón dins del Festival de Jazz de Barcelona. Està considerat com un dels referents del flamenc actual, tot i que sense perdre de vista el cant més tradicional, Montse Pujol.
El músic toledà farà avui un concert al Palau de la Música on interpretarà cançons de tot el seu repertori. Fernández és un referent del flamenc actual fidel a la tradició en el seu cant i composicions. Les temàtiques del seu darrer treball són actuals. Parla d'injustícies socials, de la cerca de la identitat i de mantenir-se fidel als orígens. Amb només 11 anys ja va aparèixer per primer cop a la televisió, tot i que recorda, en declaracions a Catalunya Ràdio, que ja cantava de petit.
Recuerdo canto de los 4 o 5 años y yo jugaba a cantar, a ponerme cintas de mi padre y ponerme CD o el Wanda en este antiguo, o la cinta o en el coche, y jugaba a escuchar música. De ahí yo nunca escribía las letras, las memorizaba de memoria.
I del flamenc al fado. La cantant luso-francesa De Vinda obre aquest vespre a Lleida la 13a edició del Festival Interfado, un referent pels amants de la música tradicional portuguesa. Lleida, Júlia Albacar.
Un festival que aposta per diferents estils. La proposta de De Vinda barreja el fado amb altres músiques del món. I l'altra gran artista convidada, la suïssa-portuguesa Nina Simonet, és un gran nom del fado més tradicional. Carolina Blàvia és la directora de l'Interfado.
Doncs ens agrada això, que puguem gaudir tant de la mixtura que alguns músics han buscat, i d'un fado que alguna cosa, suposo que del bagatge suís, no?, d'aquesta evidència tindrà, però que s'apropa més al fado més tradicional.
Lleida és la ciutat referent de l'Interfado, però el festival se segueix estenent i també ha programat concerts a l'Espluga Calba, les Garrigues, la Seu d'Urgell, Cambrils o Sant Feliu de Llobregat. Com ja és tradició, l'Interfado també combina la música amb tallers de cuina i degustacions de productes de gastronomia portuguesa.
Catalunya migdia.
Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per l'Eurolliga de bàsquet i per Ronald Araujo.
Sí, l'uruguaià que està més a prop de tornar a jugar amb el Barça després d'estar 3 mesos lesionat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui toca Eurolliga, és el debut del Barça al Palau Blaugrana, amb una estrena a casa que arriba després de l'ensopegada de la primera jornada, recordareu, la pista dels Argiris Kaunas lituà. Però el rival Ernest Macià d'avui, l'Alba de Berlín, en principi hauríem de pensar que és més assequible per aconseguir aquesta victòria.
Sí, hauríem de pensar-ho, potser Balsàmic és el segon pressupost més baix de l'Eurolliga, vull dir que aquí tampoc hi ha casualitats. És un equip que només ha guanyat un cop al Palau en 20 anys i que, si mires les últimes diferències, 16 punts l'any passat, 16 punts fa 2 anys, 33 en fa 3, vull dir que en principi hauria de ser un rival assequible per aquest Barça. Això sí, el Barça té signatures que estan pendents, i és que hem vist, per exemple, aquest inici de temporada que els bases no rutllen, alguns bases, sobretot com Satoranski i Juan Núñez, i això fa que la Provítola hagi de passar d'escorta a una posició que no és, diguem-ne, la seva de manera natural, i per tant aquí el Barça hi té un problema, tal com reconeix el propi Joan Peñarroya.
Bueno, és una part més del nostre lloc i és una part que... que podem focalitzar en la direcció, podem focalitzar en els bases... al final, aquí es tracta de que l'equip funcioni, de que l'equip funcioni. Els bases tenen una responsabilitat perquè el joc sigui coral i el joc funcioni. A partir d'aquí també ens hem d'acostumar i a saber competir, a saber guanyar quan hi haguin jugadors que potser no estiguin al seu millor moment.
Ahir el Madrid va guanyar el primer partit a l'Eurolliga. Tu deies que el Barça va perdre a Kaunas, però que el Madrid també havia perdut a la pista del Bayern de Múnich, i ahir va guanyar el Partizan. No va guanyar de massa, i en part el jugador que va fer guanyar el Madrid va ser un jugador que ahir havia d'haver estat sancionat. El van sancionar perquè es va encarar violentament als àrbitres el primer partit, que és Campazzo. Li va caure un partit de sanció, però el comitè de competició li va donar la cautelar.
Vaja.
Per tant, ahir va poder jugar, i gràcies a ell, 11 assistències, el Madrid va poder guanyar el partit.
Doncs aquest Barça-Alba de Berlín és a 8:45, i ja sabeu, com sempre, la transmissió de bàsquet del Tot Gira arrencarà uns minuts abans i ho podreu seguir pel canal digital de Catalunya Ràdio, la plataforma també 3CAT, i en aquestes transmissions seguirem un any més amb la campanya Generem Llengua, que és això que fan l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i tot l'equip, amb l'ajuda dels oients, d'intentar adaptar al català paraules i expressions pròpies del bàsquet en anglès, o de l'anglès, vaja, però és que a més aquesta temporada hi ha una novetat, Macià.
Sí, la novetat és que Pilarín Vallès ens ha dibuixat algunes de les jugades que ja han estat acceptades per l'Institut d'Estudis Catalans, el TERMCAT, que és l'organisme que gestiona el tema de les noves paraules que surten en català, i la Pilarín Vallès ja ha posat dibuixos, de manera que avui explicarem com ha anat això, i aquests mesos que venen de competició els anirem fent públics un per un, perquè la veritat és que els dibuixos són, bé, són de la Pilarín Vallès.
Tinc les il·lustracions aquí al davant, sí. I són fantàstiques, i cada concepte, cada paraula nova amb la seva il·lustració, les explicaran avui a la transmissió del Tot Gira d'aquest Barça-Alba de Berlín. Deixem l'Eurolliga per parlar de Lamine Yamal, el davanter del Barça, agafa el 10. Lamine Yamal portarà el 10, però de moment ho farà la selecció espanyola, perquè acaben de fer oficials els dorsals pels partits d'Espanya amb Dinamarca i Sèrbia, i el blaugrana serà el nou 10 d'Espanya. I això ens fa pensar Ramon Salmurri que és un detall més per tenir en compte i per pensar que el dosificaran poc.
Fa tota la pinta, Laia, que Lamine tindrà poc descans aquesta aturada. No en tenim la certesa, però sí uns quants indicis. El primer, que Luis de la Fuente, en la primera reunió amb els jugadors a Madrid, a les Rozas, va traslladar que aquests dos partits, contra Dinamarca i contra Sèrbia, eren determinants per la classificació. Partits grossos, i si hi ha partit gros, Lamine és imprescindible. I el segon gran indici és que a poc Luis de la Fuente se li van limitant les alternatives. Nico Williams, l'extrem a l'altre costat, però l'alternativa ofensiva al desequilibri de Lamine és baixa. I a les darreres hores hem sabut que Jeremy Pino, l'extrem del Villarreal, abandona també la concentració per problemes físics. Per tant, es van reduint les alternatives a Lamine que de la Fuente pot disposar. Amb aquest escenari, el més lògic és assumir que Lamine tindrà un volum alt de càrrega en els dos partits amb Espanya abans del triple enfrontament Sevilla, Bayern i Madrid.
Doncs anirem veient els minuts que juga Lamine Yamal amb Espanya. Ahir, per cert, Salmo, al tot costa vam sentir Minguesa, que podria tenir el seu debut amb l'absoluta espanyola.
Sí, aquí el tema és que la greu lesió de Dani Carvajal ha obert les portes del lateral dret a Òscar Minguesa, que està fent un gran inici de temporada al Celta, consolidat al perfil dret i un habitual aquest inici de temporada a les ordres de Luis de la Fuente. De moment, però, encara no ha debutat. Dinamarca demà pinta ser el rival el dia de la seva estrena. El cert és que, des que va sortir el Barça, Minguesa ha passat per un procés de maduració futbolística, però sobretot personal, i està trobant a Vigo el seu lloc al futbol d'elit.
La veritat és que està sent una temporada molt bona. A nivell de club estem jugant molt bé, estem fent molt bons partits i també macos de veure pel públic. I ara, pues, només falta això, jugar amb la selecció. Ara el Celta estic jugant on m'agradaria haver jugat sempre, crec que estic disfrutant, crec que estic fent les coses bé i m'està sortint tot molt bé, la veritat.
Un Minguesa que celebra l'aposta blaugrana pel planter i tira d'ironia a l'hora de valorar les expulsions de Iago Aspas i Lluís Moriba just al partit abans d'enfrontar-se al Real Madrid al campionat de Lliga.
I relacionat encara amb el Barça, Ronald Araujo, operat el 22 de juliol, està de baixa des del 7 de juliol, però operat el 22 de juliol, ha passat avui per Barça One, els mitjans del club, per explicar que cada cop veu més a prop la seva tornada als terrenys de joc.
La verdad que muy bien, muy bien. Estoy muy, muy contento por cómo va la recuperación. Como te decía, también he aprendido en este tiempo y he tenido tiempo para organizar un poquito todo sobre mi físico, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
Diumenge tornarem a viure un derbi entre el Barça i l'Espanyol a la Lliga Femenina de Futbol. Fa gairebé 4 anys que això no passa, des de la temporada 2021, i malgrat la distància que hi ha entre els dos equips, l'Espanyol, Sergi Andreu, no renuncia a res.
No, mira, l'últim derbi, Laia, al camp del Barça va ser el 6 de gener del 2021, aviat farà 4 anys, i va acabar amb golejada per les blaugranes per 5-0. De fet, l'Espanyol no guanya en terreny blaugrana des de fa més de 14 anys. L'última victòria va ser l'abril del 2010, 0-2, amb gols de Vero Boquete i Torrejón, i amb l'actual entrenadora, Sara Monforte, aleshores com a jugadora blanquiblava en aquell equip. Ara les blaugranes són líders amb 15 punts, tot i que venen de la derrota a la Champions al camp del City, i les blanquiblaves onzenes amb 5 punts. La diferència de pressupost i de plantilla fa que no sembli que hagi de canviar la tònica aquesta vegada. Tot i això, Monforte no vol un equip acomplexat.
Per nosaltres és un repte. Anem sense cap por al Johan, andar a disfrutar del partit. I jo crec que nosaltres amb un bloc defensiu molt fort i crec que tenen que fer molt per a poder aconseguir guanyar el partit, no? I aquesta és la nostra meta. El que el futbol personal tinga problemes és que no estiga còmode i perquè no dona la sorpresa. O sigui, és que no podem, nosaltres no podem renunciar a res en aquest partit.
El femení jugarà el Johan Cruyff diumenge a 6:15 i pràcticament a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, el filial de l'Espanyol masculí jugarà contra l'Europa, partit de la segona ref, però compte, ho farà excepcionalment a l'estadi de Cornellà al Prat, ja que el camp 1 de la ciutat esportiva, on habitualment disputa els seus partits, està en procés de regeneració de la seva gespa. Serà, per cert, el primer cop que el filial perico juga un partit de Lliga a l'RCD Stadium.
Doncs deixem ara els camps de futbol per anar fins al mar. Perquè avui s'ha presentat la final de la Copa Amèrica de Vela, que comença demà a Barcelona. Que defensa títol ha volgut impressionar l'Ineos Britània amb una haka maori. Marcos García, que és el que sentíem.
És això, exactament això, era el moment. El Team New Zealand vol guanyar la Copa Amèrica per tercera vegada de forma consecutiva. L'Ineos Britània vol sumar la primera. Sir Ben Ainslie, que és el timoner de l'Ineos Britània, sobre aquesta presentació exòtica i excepcional del trofeu d'avui.
Tots tenim moltes referències sobre la cultura de Nova Zelanda i la cultura maori. És impressionant com aquesta cultura ha enriquit l'esport a Nova Zelanda. Això és un privilegi, però no ens intimida la seva haka. Ha estat molt divertit veure-la.
I reia. Els idees de Nova Zelanda no m'heu impressionat. A la final de la prèvia, l'Ineos va penalitzar molt les errades de Luna Rossa, vam estar explicant el programa, i això ho ha seguit amb molta atenció el defensor, els defenders del títol New Zealand, Peter Burling, timoner de l'embarcació maori.
Quan arribes al màxim nivell de qualsevol esport, saps que seràs penalitzat per qualsevol errada. Però no pots tenir por pel fet de prendre cap risc. No serem conservadors en la forma de navegar. Tant si ells fallen com si ho fem nosaltres, el rival el castigarà.
A partir de demà, les aigües de Barcelona, New Zealand i Ineos Britània. El primer que sumi 7 victòries guanyarà la 37a Copa Amèrica.
I després de la pausa... Missing are Sandy Irvine's body and a camera they both brought with them. Revelarem un dels misteris més grans de l'alpinisme i Andrew Irvine.
Catalunya migdia.
Les nostres receptes on a tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Gaudeix de la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia?
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Urriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell.
Imagina't despertant al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
Diumenge a Quanta Guerra, l'actor Jordi Sánchez.
El meu avi era de la Guàrdia Personal de Companys.
Era escorta de Companys?
Sí. Va morir 27 anys en plena guerra. Si el van enverinar, hi ha tota una història truculenta que m'han explicat que no sabut mai si és cert o no.
Quanta Guerra. Diumenge a la plataforma 3CAT i a TV3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I atenció amb això. Podria resoldre's ben aviat un dels misteris més grans que amaga el cim de l'Everest? Avui s'ha fet públic un descobriment que podria finalment desentrellar si el cim més alt del món va ser assolit per primer cop gairebé 30 anys abans del que fins ara es creia Udal Serra.
Diríem que aquest és com el Sant Grial de l'alpinisme. El 1924, ara fa just 100 anys, dos alpinistes britànics, Andrew Irvine i George Mallory, van desaparèixer quan es trobaven en ple ascens de l'Everest i no se'n va tornar a saber res més. A partir d'aquí es va obrir l'interrogant de saber si van arribar a coronar el cim o no. Si hagués estat així, haurien estat els primers a aconseguir-ho 29 anys abans que Sir Edmund Hillary, que el 1953 va ser el primer de poder-ho acreditar. Des de fa anys s'han fet diverses expedicions per trobar els cossos d'Irvine i Mallory i la càmera de fotos que duien i que podria aclarir si realment van fer el cim. El 1999, un muntanyenc nord-americà va trobar el cos de Mallory, però la càmera de fotos no. I aquest matí, 25 anys després, una expedició del National Geographic ha descobert una bota amb un mitjó amb les inicials i el cognom del segon alpinista, Andrew Irvine. Ara, aquests expedicionaris podran reduir el perímetre de la recerca per tal d'intentar trobar més proves i, si pot ser, la càmera de fotos que, al cap d'un segle, demostri que el cim més alt del planeta va ser coronat per primer cop 30 anys abans del que ens pensàvem.
Doncs deixem aquest misteri per més endavant, a veure si es pot resoldre. Ara parlem de la Lliga de Futbol Sala, que arrenca aquest cap de setmana. Ahir us van fer 5 cèntims a l'Indústria Santa Coloma i avui ens fixem en l'altre equip català de la categoria, que és el Barça, i un equip, David Ubac, que aspira a tot.
Sembla que el temps no hagi passat per al Barça de Futbol Sala, que, com la temporada passada, es veu novament delmat per les lesions, i en són diverses. El Mundial ha passat factura i de quina manera el vestidor blaugrana de cara a l'inici de la Lliga aquest cap de setmana. I és que el Barça s'estrenarà diumenge a la pista del Pozo de Múrcia, partit d'alta volada, amb un total de 6 absències. Parlem de 5 mundialistes, els espanyols Lozano, Adolfo, a més de Catela, també Khalid, que va jugar al Mundial amb el Marroc, i Pito, que es va proclamar campió del món a l'Uzbekistan amb el Brasil. A més, cal afegir-hi a Sergio González, que s'està recuperant d'una lesió de llarga durada al genoll ja des de la temporada passada. Els objectius, però, de la temporada per al Barça es mantenen intactes. Guanyar tots els títols i, sobretot, ser a la Champions, una competició en la qual l'equip del nou tècnic Tino Pérez estarà absent aquesta temporada. Ho subratlla el també campió del món amb el Brasil, Diego, que ha tornat en les últimes hores però podrà jugar.
I també aquest cap de setmana comença l'Hockey Lliga amb 12 equips catalans de 14 i l'Alpicat Lleidatà i el Vilafranca com a debutants a la categoria. Una competició que també podem qualificar com l'Hockey Lliga dels veterans, Pau Mora.
Aquesta temporada, la màxima competició d'hoquei patins compta amb diversos jugadors que superen la quarantena d'edat, fet gens habitual en l'esport d'elit. El més gran de tots, Borja López, juga al Sant Just amb 45 anys i ens explica com viu jugar contra els més joves de la Lliga.
Intento viure-ho amb normalitat. Sí que és cert que de tant en tant penso que, doncs, que podria ser el pare d'algun d'ells. I molts d'aquests jugadors que ja són grans, fins i tot per mi, els he pogut entrenar amb campus.
Jordi Bargalló, jugador del Noi amb 44, comenta què implica anar fent anys com a professional.
Sembla utòpic, però jo no vull fer un rècord en l'hoquei patins, no? Jo el que vull és sentir-me bé, sentir que puc ajudar l'equip, que puc ser important i bueno, crec que de moment ho estic aconseguint.
A més dels 12 equips catalans, el Liceu Gallec i el Pas Alcoi completen els equips d'aquesta edició de l'Hoquei Lliga.
I com cada divendres un redactor tria una cita esportiva del cap de setmana per recomanar, i avui, Francesc Ripoll, què ens recomanes?
Doncs un duel català de futbol a la segona federació, el Sant Andreu Sabadell. I no recomano aquest partit per l'atractiu esportiu, que també, ja que el Sabadell, el líder, visita el Narcís Sala al camp del segon classificat. Recomano aquest partit, sobretot, per l'ambient que es viurà a les graderies. Són els dos únics equips de la Lliga que superen els 4.000 socis i també dels que més afició mobilitzen. De fet, ben bé un miler de relaquinats ocuparan gran part del gol sud de l'estadi andreuenc, que sempre presenta grans entrades, tant se val el dia, l'hora o el rival. En definitiva, un partit on es podrà viure un gran ambient de futbol popular i on dos equips històrics del futbol català lluitaran pel lideratge de la segona federació, la quarta categoria del futbol estatal.
I repassem amb la Marta García altres informacions del dia.
Doncs mira, per exemple, avui hi ha derbi gironí en la superdivisió masculina de tenis taula. 2:15 s'enfronten l'Olot i l'Escala. I demà en la superdivisió femenina un altre duel català, en este cas entre el Miró Ganxets Costa Daurada i el Tramuntana Figueres. I Laia també t'explica que este cap de setmana en el Vendrell se disputa la Copa del Món de pitch and pat. L'equip de Catalunya és com un dels favorits per tornar a guanyar esta màxima competició internacional en un dels pocs esports on Catalunya pot participar com a selecció a nivell internacional.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem aquesta tarda a les 7 al Tot Costa. Avui Tot Costa especial des de les instal·lacions de la Copa Amèrica de Vela. Farem des d'allà aquest programa, el Tot Costa, per fer tot el repàs d'aquesta Copa Amèrica i també, evidentment, de la resta de notícies esportives del dia. Ho deixem aquí. Seguim ara a la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.